Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya, Ràdio.
Com va? Com esteu? Benvinguts al Revolució. He après que no es pot anar cap enrere, que l'essència de la vida és mirar sempre cap endavant. Aquest pensament és de l'escriptora Agatha Christie i és el que compartim també nosaltres, el Revolució. Mirar sempre, oients, endavant, mirar sempre cap al futur, que és el que ens apassiona, i si mirem endavant hem de saber quins són els quatre motius per quedar-vos al Revolució. Avui, el nostre economista titular, Santiago Niño Becerra, en versió estesa. Avui, Masterclass Econòmica, versió Premium. Parlarem de Twitter, de la sequera i atenció d'un país del qual gairebé no parlem mai, el Kazakhstan. Motiu número 2. Fa uns dies es va celebrar la Women Leader TIC. Sabrem com va anar aquesta jornada per parlar de tecnologia, de trencar sostres de vidre, de fer xarxa entre les dones per lluitar contra la igualtat real. Número 3, no us perdeu la secció d'Àlex Saiz. En uns moments de crisi per a moltes tecnològiques i de grans acomiadaments, descobrim les claus de per què la seva startup triplicarà, atenció, la plantilla durant l'any que ve. Ballant, també diem motiu número 4, coneixerem una nova iniciativa que ajudarà els ajuntaments a fer la revolució digital. S'ha aprovat l'agenda digital dels municipis. Què vol dir exactament? Avui ho sabrem. Com sempre, oients, comencem a revolucionar-nos.
Masterclass Becerra, amb Santiago Niño Becerra.
Us ho dèiem al començament. Avui Masterclass en la seva versió allargada. Sempre ens agrada escoltar el Santiago. I avui especialment venim del Black Friday. Anem cap a la campanya de Nadal i tot plegat en un context complicat per a molta gent. Se li gira feina al Santiago per analitzar el panorama econòmic actual. Santiago Niño Becerra, què tal? Com estàs?
Bona nit, Chantal, què tal?
Bona nit, contenta com sempre de saludar-te. T'he de preguntar, has fet molta despesa al Black Friday, Santiago?
Pues jo la veritat és que no. Per què? Bueno, perquè si no vaig necessitar res, doncs no vaig comprar res. I ojo amb aquest Black Friday, perquè encara no hi ha dades definitives, però un parell de dies abans l'Expansió va publicar una enquesta que deia que 6 de cada... parlava d'Espanya, de 6 de cada 10 persones gastarien menys que l'any passat. Uh-huh. Menys que el 2021.
Menys, perquè t'ho pregunto, perquè les xifres diuen que cada persona s'ha gastat de mitjana uns 225 euros, i ara tu em diràs, això vol dir que molta gent potser se n'ha gastat 1.000 i encara més que no s'ha gastat res, no? Clar, depenent de la mitjana, no? De com sigui aquesta mitjana, sí.
Sí, però és que les mitjanes... És a dir, les mitjanes... M'agrada que hagis introduït aquest concepte, Chantal. A veure, la mitjana, una mitjana, no vol dir absolutament res. Mm-hmm. És a dir, si tenim la mitjana de 10 anys, aquí es poden establir tendències. Però amb una foto d'una mitjana d'un any, com tu has dit, bueno, poques coses es poden saber, perquè uns poden gastar molt, altres poc, altres molt poc, vull dir, poca cosa. Jo em quedaria amb aquesta xifra esperant dades definitives, que 6 de cada 10 persones han manifestat, segons una enquesta, Expansió, que es gastarien menys aquest any.
Clar, però has avisat, en canvi, que aquest Nadal serà com l'estiu, no? Carpe diem per molta gent. Sí? Creus que molta gent s'endeutarà per consumir?
Jo crec, endeutar-se, treure els 4 euros que els hi quedin amagats no sé on, de tota manera l'estalvi ja ha baixat moltíssim. Parlo de l'estalvi emmagatzemat que quedava de la pandèmia. Ara jo crec que sí, jo crec que aquest Nadal en regals. També s'ha publicat un parell d'enquestes sobre aquest tema. Sembla ser que a nivell de regals no baixarà molt la despesa o pujarà inclús, sinó que serà el menjar en les diferents varietats que possiblement reduirà la despesa. És a dir, regals sí, regals, compres, potser algun viatge, menjar i les seves variants menys.
Clar. El problema també que deies a Twitter fa poc, no?, és que els crèdits, un petit detall, també s'han de tornar. Si la gent comença a demanar crèdits per gastar, no?, és que s'han de tornar, no? També, Santiago?
Sí, és que, a veure, el tema aquest de vostè si necessita alguna cosa o si vol alguna cosa demanar un crèdit i ho té, vull dir, aquest missatge recorda que era el missatge de l'any 2004-2006, quan Espanya hi va bien, no? I després la deuta privada es va disparar. Evidentment no estem a l'any 2005, afortunadament, les persones són molt més conscients, la deuta no està creixent com estava creixent llavors, els bancs ara per ara, una altra vegada, afortunadament, miren, calculen, estimen les possibilitats de tornar al crèdit. La situació no és la mateixa. Ara hi ha persones que estan molt endeutades, molt. Mm-hmm. I els crèdits s'han de tornar.
Bé, seguim parlant, ara toquem el tema de la sequera, no?, que també ens preocupa, Santiago. Atenció al tuit que et vaig llegir fa uns dies. Oients, heu de seguir també el Santiago a les xarxes socials perquè sempre val molt la pena. I feia referència a la sequera que patim i deies: si un marcià ens veu, no s'ho creurà, que això passi al segle XXI i en zones costeres. Què vols dir? Que hauríem de tenir més dessalitzadores i deixar de patir per si plou o no? Vol dir que la vida i l'economia d'un país ja no pot dependre de si venen núvols o no, Santiago?
A veure, Chantal, estem depenent de la pluja al segle XXI igual que al segle X,
sí,
o al segle XI, o al segle IV. Això és absurd. Això és absurd. En primer lloc, quin percentatge d'aigua que s'utilitza s'està utilitzant malament? En segon lloc, quin percentatge d'aigua es perd perquè les canonades, les juntes, estan en mal estat? Es va fer un estudi a la ciutat de Nova York fa uns anys, suposo que ho hauran arreglat, però hi havia zones de Nova York que el 40% de l'aigua es perdia perquè les canonades estaven en mal estat. Canonades soterrades, estaven en mal estat. En tercer lloc, l'agricultura està utilitzant bé l'aigua, és a dir, els conreus, els cultius estan ben planificats. I en quart lloc, les persones, les famílies, utilitzem l'aigua de forma eficient? És a dir, són preguntes que jo llanço. En segon lloc, tenim una línia costanera, a més Catalunya, tenim una línia costanera, Chantal, que és brutal. És a dir, dius, bueno, és que una desaladora fa lleig, però es podria instal·lar, es podria mirar, que l'aigua pujaria de preu, possiblement, però és que, com, i ho dic amb totes les paraules, com no passi un miracle, tindrem talls d'aigua al segle XXI. Chantal, és a dir, estem parlant de miracles, com si estiguéssim al segle IV o al segle V. Ja només ens cal aquelles processors que ens feien amb un sant al segle XIX per demanar pluja, és a dir, és que és absurd.
Quina solució proposes? Quina solució proposes tu? Quina solució ens proposes?
El que proposo és fer un estudi integral, començar per les administracions públiques i aquí seguint tots els sectors, de si l'aigua es gasta d'una forma eficient. Primera cosa. Segona, la conducció de l'aigua, les canonades, etc, etc, a l'estat, manteniment. En tercer lloc, estudiar possibles transvasaments. Tu te'n recordes el famós transvasament del Roda, no? Te'n recordes?
Sí, i tant.
Bueno, de l'any, em sembla que va ser l'any 2016 o 2015 que es va parlar d'aquest tema. Allò està mort. És a dir, no sé per què, però no s'ha tornat a parlar d'aquest tema. I, per altra banda, estudiar l'aigua, perdó, el tema de les desalinitzadores. Canàries tenia un problema crònic d'aigua i ho ha solucionat. Que això faria pujar el preu de l'aigua? Evidentment que sí. Però jo crec que és menys dolent pagar més per l'aigua que utilitzem que no que hi hagi talls. És que el concepte de tall, central, que ens diguin, no sé si ho invento, eh? És a dir, de 8 de la nit al 8 del 8 de la tarda a 7 de la matinada o a 6 de la matinada, tall d'aigua. Hòstia, és que això és que la veritat és pitjor que de postguerra, eh? O sigui, jo és que increíble, increíble. Estic indignat, amb aquest tema estic indignat, de veritat.
Elon Musk has defended his decision to sack thousands of staff at Twitter without warning. The world's richest man bought the social media platform last week. He tweeted to say that he was forced to make the cuts because...
El seu nom no para de sonar tots els noticiaris del món. Tothom parla d'Elon Musk. Aquest era la veu d'un presentador a la BBC News explicant que Musk defensava els acomiadaments multitudinaris que ha fet a Twitter. A veure, Santiago, és un tema que també m'agrada, m'apassiona. Com analitzes l'entrada que ha fet Elon Musk a Twitter? S'estudiarà a les facultats? Com ha entrat a sac, podem dir, a sac en un negoci de milers de milions i trastocar-los en setmanes? Si et sembla, què diries? Perquè ara analitzarem pas a pas què ha fet. Tu com valoraries el que ha fet el senyor Musk?
A veure, aquest senyor ja ha demostrat, no ho ha de demostrar, aquest senyor ja ha demostrat que és molt intel·ligent. Mm-hmm. Recordem PayPal, vull dir, etcètera, etcètera. No? És a dir, aquest
Tesla,
senyor ja ha demostrat...
Sí.
Sí, ha demostrat que ja és molt intel·ligent. El que passa és que sembla ser el seu, i això ho ha dit el seu biògraf oficial, que és un senyor que li agrada, o sigui, com està més còmode, és bellugant-se en el caos.
Li agrada engegar projectes, no? Engegar projectes...
Bueno, engegar i crear disturbis, crear caos. Mm-hmm. I aquí està molt còmode. És a dir, jo el que estic convençut és que un senyor, sigui Elon Musk o sigui qui sigui, no posa damunt de la taula 44.000 milions de dòlars per llançar-los per la finestra. És cert que el senyor Elon Musk pot posar en risc part d'aquests 44.000 milions de dòlars. Això és veritat, perquè ara per ara és l'home més ric del món. Però jo estic convençut que aquest senyor té una idea molt clara de què vol fer i on vol anar. El que passa és que, bueno, en lloc de fer-ho d'una forma racional i d'una forma molt analítica i d'un pas a continuació de l'altre, doncs ho ha fet d'aquesta forma, bueno, perquè és el seu tarannat. Però, bueno, jo estic convençut que d'aquí a 3 anys, 2 anys, potser, és a dir, això quedarà totalment ordenat. I sí, estic d'acord, jo crec que el cas d'Elon Musk s'estudiarà als MBAs a les universitats, segur.
Clar, pregunto, analitzem coses que ha fet, vale? Elon Musk, per exemple, prou teletreball, perquè ho creus? És a dir, tothom presencial, ha fet fora mitja plantilla, senyal que no calia tanta gent o s'ha equivocat, pregunto, una que hem sabut fa poc, no? Fa pagar el menjar, que fins ara era gratuït pels treballadors, i en un tuit Musk ha dit que cada menjar li costa a l'empresa $400. Jo no sé si fa demagògia o com fa el càlcul, no? Què et semblen totes aquestes mesures restrictives que ha pres?
Jo, a veure, el tema del teletreball no, però exactament ell ha dit que la gent pot teletreballar el que vulgui per sobre de 40 hores a la setmana. És a dir, tu estàs 40 hores a l'empresa i després teletreballa el que vulguis. Això exactament és el que ha dit. A veure, sembla ser que certs llocs de treball d'aquestes empreses tecnològiques són més productius quan són presencials. Sembla ser. I això també sembla ser que Apple ho ha demostrat, i Meta, inclús Amazon. És a dir, les reunions d'un grup de gent. Pot ser que sigui amb pantalons curts, però això és una altra història, eh? I amb gorra, això és una altra història.
És igual com facin la reunió. L'important és reunir-se, eh? És igual com vagis vestit en una reunió, Santiago.
Sí, sembla ser que sí, que en certs llocs sembla, o certs llocs de treball o certes accions són més productives si són presencials. Ara, i altres no. Per què el senyor Mas, que això ho ha fet d'una forma generalitzada, que vol que tothom estigui allà, no ho sé. No, no tinc ni idea. Ara, el que jo crec, la lletra petita serà que si una persona al senyor Mas li interessa i li diu, mira, escolta'm una cosa, jo vindré 2 dies i el resta no vindré. Jo estic segur que li dirà que sí. N'estic convençut.
I sobre, però que hagi fet fora tanta plantilla, és a dir, no calia tanta gent treballant a Twitter? No es
Bueno,
necessitava aquesta gent?
No, però és que a Meta, per exemple, ha passat el mateix. És a dir, segur que tant Meta com Amazon igual, volen donar un gir al negoci, a l'activitat, llavors fan fora 10.000 i és possible que d'aquests 10.000 tornin a contractar dels mateixos, 5.000. És possible. I 5.000 siguin nous, perquè vol unes altres característiques. El que passa és que allà, és a dir, el comiat és, bueno, pues, pràcticament demà vostè no torni. Pràcticament és això, no? Llavors és tot molt més ràpid. És a dir,
I lo del menjar, i lo de menjar que li costa, dit,
bueno,
$400, no? Trobes
bueno,
que sí?
A veure, no sé si resulta que el càtering ho encarrega al millor restaurant de San Francisco, pues no sé, igual sí, no? Però un menjar de càtering de 400 euros jo no ho he vist
Home,
mai.
Devia estar parlant, suposo, de la despesa mensual, no? Entenc.
No, menjar diari, eh? De
Menjar
cada persona.
diari, menjar diari,
Bueno,
sí.
sí. Jo, és que jo per això et dic, és a dir, és que jo això no ho veig, eh? És a dir, sincerament no ho veig, eh?
Clar.
No, no, no,
jo
no
tampoc,
ho veig.
No. Em sembla que ha exagerat aquí, no? Perquè un menú d'una empresa, no? Normalment el costum és, si tu, per exemple, vas a TV3 a dinar, costa 6 euros el menú.
Bueno, sí, clar, però és que, a veure...
I el cost se suposa que seria de 4 o 5 euros per persona, eh?
Sí, però d'entrada, el que no sabem és si tothom que treballa a Twitter es quedava a dinar allà o no es quedava a dinar. En segon lloc, si tothom li pagaven el dinar o no li pagaven el dinar. Si resulta que ell estava parlant d'una sèrie de directius i resulta que encarregava el catering a un restaurant d'alto copete, bueno, per als directius, pues igual sí. I què ha fet? S'ha acabat per tothom. És a dir, fixa't que és el mateix. 10.000 fora. S'ha acabat el dinar per tothom. Ningú té el treball. És a dir, és caos. És una situació caòtica. I a partir d'aquí parlem. Mm-hmm. De moment que creem el caos i després parlem.
Clar.
Bueno, és una forma. És una forma.
Santiago Niño Becerra, reconeixes aquest himne?
Jo podria ser el de Kazakhstan, no?
Kazakhstan, atenció al que s'està gestant al Kazakhstan, podria ser un nou aliat de la Unió Europea. Per què? Per què? Explica'ns això. Benzina? Benzina?
A veure, jo sí. És a dir, la idea que té la Unió Europea és que aquest país, que jo estic segur que poca gent podia situar en un mapa, perquè era el gran desconegut, el que passa és que té reserves petroleres, etcètera, etcètera, pugui subministrar hidrocarburs a la Unió Europea signant un acord. Kazakhstan, recordem-ho, era una antiga república soviètica, és un país que té un sistema polític molt especial molt diferent al sistema polític de la Unió Europea. Jo, de tota manera, Chantal, i aquesta és una interpretació meva, això de que la Unió Europea pugui signar un acord amb Kazakhstan per damunt de Rússia i de Xina, no ho veig clar. Sobretot no ho veig clar perquè precisament s'ha publicat no fa molt, fa un parell de dies, que Rússia i Xina volen crear una mena de central gasística a nivell asiàtic. Llavors, si això és així, tenint en compte, clar, que Xina i Rússia són les dues potències d'Àsia, Home, jo, si a Kazakhstan signa un acord amb la Unió Europea, seria a través d'aquesta central gasística o central energètica que creïn Rússia i Xina. Jo, al marge d'això, no ho veig. I llavors, la gran pregunta és com podrà fer-se això, aquest acord entre Kazakhstan i la Unió Europea, si hi ha aquesta pugna actual entre Rússia i la Unió Europea. De tota manera, Chantal, clar, tu saps que dos països poden ser enemics i demà poden ser amics.
¿Qué es lo que haces? No eres ingeniero. No eres diseñador. No sabes ni clavar un clavo. Yo construí la tarjeta de circuito impreso. La interfaz gráfica fue robada. ¿Cómo es posible que lea 10 veces al día que Steve Jobs es un genio? ¿Qué es lo que haces?
Steve Jobs és un geni, per anar acabant avui la secció, i atenció perquè, Santiago, tu et gastaries 200.000 euros? Per què et gastaries 200.000 euros? Et gastaries
200.000 euros, Chantal, no me'ls gastaria en res.
Doncs escolta, hi ha algú, no se sap qui, que se'ls ha gastat per comprar les sandàlies que duia Steve Jobs al seu garatge quan va crear Apple, no? Perquè després diguin que hi ha crisi, Santiago. Que,
no.
I a més, unes xancles molt usades, eh? Perquè mireu la fotografia a internet, estan molt usades. Digues.
No, Chantal, cuidado. A veure, aquestes xancles, perquè no són unes sabatilles, són unes xancles. Aquestes xancles, jo, sota el meu punt de vista, tenen un sentit icònic, és una icona. És una icona. I podria inclús tenir una vessant fetichista, per segons qui. D'entrada, això no ho ha comprat un qualsevol. Això ho ha comprat algú carregat de diners. O bé, per posar-ho a dins d'una vitrina al centre del seu saló i com una obra d'art, o bé, com a forma d'inversió, aquestes xancles les envasarà al buit i esperarà 5, 10, 15, 20 anys a que pugi el preu i pugui tornar-les a vendre. Això no ha comprat un qualsevol, eh? Això ho ha comprat una persona carregada de diners.
Déu-n'hi-do, fins ara sabíem que havia venut el seu rellotge Seiko per uns 22.000 dòlars, una jaqueta de cuir per un preu semblant. Per tant, escolta, aquesta mitomania, realment, Steve Jobs va fer una gran feina i la gent, doncs, mira, se l'estima. Com sempre, Santiago, un plaer escoltar-te, ens agrada que ens expliquis la realitat, anava a dir que ens agrada com a vegades també ens espantes una mica, però bé, avui jo crec que hem estat més positius i més realistes, i per tant, una abraçada ben forta, com sempre, Santiago!
Molt bé, Chantal. D'acord. Bona nit.
Bona nit.
Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Dones TIC.
Com sempre, a la revolució enlairem i fem onejar ben alt i ben fort la bandera de l'empoderament de les dones. Hem d'arribar molt més lluny d'on som. Afortunadament, hi ha moltes dones prenent la iniciativa i en els pròxims minuts de la revolució en coneixerem una d'important, la Woman Leader TIC. Don't you worry. Molt contenta de saludar Lourdes Muñoz, presidenta de Dones en Xarxa, Woman Leader TIC, que es va celebrar fa uns dies. Què tal? Bona nit, com estàs?
Molt bé.
Contenta de veure't?
Jo a tu també.
D'entrada, com definiries, no?, els oients que no sàpiguen què és Woman Leader TIC?
És un esdeveniment on reunim dones referents del sector digital per dir la nostra, la setmana de l'Smart City, perquè estaven absents fa ja 9 o 10 anys. Ens vam indignar unes quantes perquè anàvem al congrés, a les reunions, als stands, i tot eren homes. Mm-hmm. Llavors això ha canviat una mica, però no tant, i vam decidir l'últim dia de l'Smart City Expo, el divendres, fer un esdeveniment on totes les dones diem la nostra del sector i per ser visibles els nostres projectes i també explicar com veiem el món digital i de l'Smart City.
I què dieu? No? Perquè porteu 8 edicions, no? És important seguir aquesta jornada. Què és el que dieu les dones i per què a vegades les dones no podem, evidentment, perdre el tren de la tecnologia i d'aquest lideratge, no?
Diem moltes coses, però l'important és que estem presents. O sigui, per mi el previ és que si les dones no construïm la tecnologia, la nova configuració de la societat la tornarem a fer uns altres. Llavors, no vam estar en les lleis, en les constitucions dels estats, en la primera revolució industrial, i per això és tan important que estem amb pensaments diferents. I en aquest sentit, el Women Leader Tech el que vol és visibilitzar dones, que no és poc, i trobar projectes interessants que liderin les dones. I sempre intentem buscar com tres perfils, no? Dones que estan en grans empreses del sector, dones que comencen projectes emprenedors, uh-huh, i dones que des de la seva professió utilitzen intensivament les TIC, que no han de... no totes són exactament tecnòlogues. Per exemple, en la comunicació, en la salut, en l'àmbit que sigui, que són altament tecnològiques aplicades a la seva professió.
Clar. Una dada, només entre el 16 i el 20% de les startups que es creen a l'estat espanyol són liderades per dones, no? Per què creus que passa?
Bueno, per moltes coses. Si mirem qualsevol aspecte de la presència de les dones de la tecnologia, no es pot mirar només des de l'àmbit de la tecnologia, perquè ens passen moltes més coses a la vida que ens exclouen, no? I segurament en aquest cas les dones ja en general tenim més problemes per emprendre, més dificultats, hi ha menys finançament a projectes de dones, que això també està... Hi ha els estereotips de gènere que fa que ni t'impulsin a ser emprenedora ni que estiguis en el món digital.
Mm-hmm. Les dones, també hi tenim una responsabilitat. Potser ens hauríem d'acabar de creure que el món TIC hi ha molt de futur. I l'altre dia la Gina Tos, recent secretària de Polítiques Digitals, va dir una cosa interessant, no? Diu, ja hem identificat el problema, ara hem de buscar solucions, no? Quines solucions tenim llavors?
Moltíssimes.
A veure, digue-me-les totes.
Moltíssimes.
Lourdes.
Primer, realment creure en les dones des de les institucions i des de la societat, i en aquest sentit les institucions han d'impulsar més projectes, que ara podem entrar en el contingut, i també hem d'apretar una mica més a les empreses, perquè sí que és veritat que les empreses del sector TIC són d'aquelles que més promouen la presència perquè ho necessiten, és legítim, però necessiten més dones, però s'han de fer moltes més coses. Per mi, primer, abordar la presència de les dones en el sector tecnològic s'ha de fer a tot el cicle de vida de les dones. O sigui, és veritat, estan bé els projectes que es fan d'incentivar noies joves, perquè si no ja perden les oportunitats, però se'n van perdent dones al llarg de tot el cicle. Es perden les que no entren a la universitat, les que després deixen la carrera, les que no contracten, inclús licenciades en enginyeria o en arquitectura, que després no exerceixen. O en el món digital hi ha molts homes directius que han fet amb el que abans era empresarials, i per tant també han de poder entrar i dirigir empreses del sector digital, dones expertes en l'àmbit econòmic.
Ho tenim tot, durant el Women Leader TIC es va parlar de moltes coses, de l'ús de la tecnologia en la salut, en els objectius de desenvolupament sostenible i de la importància de la tecnologia per encara tot plegat, no? Però m'agradaria centrar-me en el decàleg, aquest decàleg Women Leader TIC. Repassem alguns punts, va.
Sí.
Lourdes, què diu aquest decàleg, aquests punts que s'han de complir sí o sí?
Doncs bé, la primera característica d'aquest decàleg, que no només demanem, sinó que fem, i està escrit en tres persones. En com ens comprometem les dones que participem en el Women Leader TIC, les nostres organitzacions, i després què demanem a les institucions i a les empreses. Per tant, perquè creiem que des d'esta mirada global hem d'empènyer des de tot arreu, no? I per tant, instem a aspectes més, per exemple, de bretxa digital, que s'ha de treballar en tots els aspectes, a fomentar el talent de les dones en el sector digital i les professions i les emprenedores, però també aspectes com generar xarxes de dones del sector digital, que les empreses incloguin projectes liderats per dones, o aspectes més d'ací de la tecnologia. Que els algoritmes no tinguin censos, o sigui, que la pròpia tecnologia no generi altres discriminacions i sigui creada de manera inclusiva o igualitària o que respecti els drets de les dones, com ho vulguis mirar. I també l'existència d'indicadors de manera continuada més acurats, que no ens quedem només en la dada, que evidentment són més enginyeres, que potser hem d'aconseguir dades més acurades que ens facin veure altres coses. I en aquest sentit crec que li hem de donar una volta a l'enfoc de l'incentiu dels talents de les noies, perquè hem baixat els darrers anys.
Clar. Reclamem també que deus el dret a la participació, igualtat del coneixement i que els governs prenguin mesures, no?, per reduir la bretxa digital de gènere. No? Aquestes mesures que reclameu?
Per exemple?
Sí.
Per exemple... Per què no formem més a les dones emprenedores i de totes les carreres en dominades tecnologies? Ajudar explícitament, per exemple, tots els Next Generation d'entrada haurien de tenir dintre un programa específic per dones. Si no mirem específicament les necessitats de les dones, diem, està transversalment, però si no fem algo específic, després les dones no accedeixen a aquests recursos. Per exemple, tots els fons del Next Generation és importantíssim perquè s'estan movent molts milions en l'àmbit digital. Uh-huh. I si va al sector turisme, imagina't, i després no entren les empresàries del sector turisme en equilibri, ja estem fent una bretxa.
Clar. Tu que coneixes a moltes dones TIC a Catalunya, va, destaca'm algunes que són bones i que hauríem de tenir en compte en aquesta llista que sempre jo dic de visibilitzar, no? Digue'm algunes.
La Montse Guàrdia és una crac, a més a més l'acaba...
Amiga del programa, que ara està a la Mobile.
L'acaben de fitxar de la Mobile. A més, és una dona amb valors i amb coneixement. Jo apunto a gent que tingui valors i coneixement.
Qui més? Coses.
L'Anna Sánchez Gratacos, que està de vicepresident, vicedecana del Col·legi de Telecos, que també, a més del seu coneixement d'innovació en les empreses, fa molts projectes locals. La Susana Pardo, que també està al CTECNO i té la doble gorro, no? Com dic, doble barret. Fomenta accions a favor de les dones i té una empresa exemplar que està creixent i està fent transformació digital. O sigui, ja t'he dit de tres, per exemple. O la Salam, perquè la Núria Salam va per tot arreu.
Núria Salam, també, que ha vingut al Revolució.
Va per tot arreu divulgant tecnologia, però a la vegada ella és una enginyera en metales, que sempre diu, no només les digitals, també està bé, és important tenir enginyeres en tots els àmbits.
Clar. Per tant, defensar, també feu visibilitzar, no?, el talent de les dones a la xarxa. Només aquests reconeixements avançarem, no?, amb aquesta igualtat real, Lourdes?
Només no, però és necessari el reconeixement. I el reconeixement des d'espais de dones, però també des d'espais com el teu, el Revolució Digital, que no només és adreça a les dones, perquè ho escolten homes i dones.
Clar.
I parla de tecnologia. En els espais mixtes és molt important que siguem reconegudes les dones. Però per això nosaltres hem de fer xarxa entre nosaltres i bueno, reconsolar-nos, proposar-nos per càrrecs, per xarxes, per premis, perquè siguem més visibles.
Molt bé. Doncs Lourdes Muñoz, enhorabona per l'èxit de Woman Leader TIC d'aquest any i a seguir remant entre totes, entre tots, també perquè cada vegada hi hagi més dones líders al món TIC i al món professional. Felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I digue'ls que piquin. Això és per Catalunya, malenteo, però chillin. Posant el cul a terra i el covard en equilibri. Libri. Això és per Catalunya, malenteo, però chillin.
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Baby, no és molt el jaleo.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Disrupció 4.0.
arriba una secció d'aquelles que ens ve de gust fer. Us faré un spoiler. Estem a punt d'anunciar una molt bona notícia. Molt contenta de saludar l'Àlex Sai, fundador i CEO de la Fintech Money. Bona nit, Àlex, com estàs?
Ei, bona nit, com estem?
Fas molt bona cara.
Gràcies, tu també.
Molt bé. Escolta, tinc una bona i una mala notícia. Per quina comencem, Àlex?
Va, comencem per la dolenta, no?
Sí, ja t'ho dic jo, per la dolenta. Empreses tecnològiques, startups, fintechs que no paren de fer fora gent. Estem parlant d'acomiadaments massius i no de quatre canvis, oi que sí, Àlex?
No, precisament. Empreses de certa magnitud estan fent unes retallades de personal i de plantilla és bastant important.
Per què passa? Per què passa? No se suposa que era un sector que anava com un coet? L'altre dia també en parlàvem amb l'Esteve Almirall.
A veure, jo crec que hi ha dos branques a diferenciar. Una és purament a les que estan més relacionades amb el sector del comerç electrònic. Després de la pandèmia, la gent ha tornat al carrer. Per tant, hi ha hagut una davallada del consum i de la compra online, en botigues online, i la gent s'ha traspassat aquest consum al carrer. I en segon lloc, molt important, la pujada de tipus d'interès. Hi ha moltes empreses d'aquestes que basen tot el seu creixement amb agafar diners extern del que s'anomena o es coneix com a capital risc, i en primer lloc els tipus d'interès han pujat, per tant tornar aquests diners per a les empreses acaba sent més costós, i per altra part el pujar els tipus d'interès i la borsa també tenir una frenada important ha fet que el capital risc s'hagi retingut, per tant no segueixen tenint la mateixa injecció en paral·lel o uniforme que estaven tenint fins ara, i arriba un moment que la caixa s'acaba, per tant no els hi queda més. La forma més immediata de resituar una mica les finances de les empreses és retallant plantilles i personal.
Personal, Meta, recordem, 11.000 treballadors, Amazon 10.000, Twitter 7.500, déu-n'hi-do, per tant aquesta xifra de les tecnològiques, i en canvi la bona notícia és que aquest senyor que tinc davant assegut doncs farà tot el contrari. Mentre tothom fa fora gent, tu triplicaràs, si és així, la teva plantilla.
Correcte, sí, acabarem el 2023 si tot va bé amb gairebé 60 persones. A veure, no és que tingui trucos, sinó que és que precisament una de les coses que no hem fet ha sigut sobrecontractar en l'època en la que nosaltres ja anàvem molt bé, que era tota l'època del confinament, quan hi va haver el boom del comerç electrònic, i després, per altra part, molt important, que m'han criticat moltíssimes vegades, no devem diners a fons de capital risc. Llavors, tenim una posició molt còmoda, estem molt sanejats financerament, i sí, és veritat també que estem de sort, doncs, que estem en un sector en el que cada vegada més, cada dia, hi han més bitllets i més monedes que circulaven pel carrer, que desapareixen i es digitalitzen, i aquests diners passen a transaccionar-se entre la societat de manera digital, amb targetes de crèdit, amb Bizum, amb mil mètodes de pagament i maneres diferents, no?
Quants professionals, Àlex, tens previst contractar ben aviat?
Bueno, aproximadament uns 40 d'aquí al 2023, el que passa que n'hi ha alguns perfils que són una mica complexes d'aterrissar.
Quins perfils són aquests que busqueu, eh?
Bàsicament nosaltres ens centrem molt en perfils molt tècnics. Gent que conegui molt bé Big Data, intel·ligència artificial, bàsicament amb aquests perfils, no?
Big Data, intel·ligència artificial, i n'estàs segur, eh? Perquè jo et dic que el començament del programa, el Santiago Niño de Cerra, no era tan optimista com tu, no? Tu, en canvi, no creus que ve una crisi en aquest sector teu, en aquest cas, eh?
En el nostre no, pel que he dit abans, però és evidentment que si tens una visió més global o més d'alt nivell, de vista d'ocell, com pot tenir el Santiago Niño, doncs poder sí, no? Que pot haver-hi moments en què hi puguin haver algun petit terrabastall, però bueno, jo sempre intento ser positiu. Jo pensava que la tardor seria més magra, jo estic veient una tardor que encara es va mig aguantant, i sempre dic el mateix, que el món l'any que ve serà al mateix lloc. Hem de ser optimistes en tots els aspectes de la vida.
Sempre, i sempre s'ha de ser positiu, eh? Vingui el que vingui, positiu.
I serem aquí l'any que ve, segur.
I costa de trobar aquests professionals en Big Data, Machine Learning, Intel·ligència Artificial, o aquí a Catalunya trobes, o costa, o ha de venir també amb talent de fora?
És evident que n'hi ha, i degut a aquesta davallada o expulsió de certs professionals en el sector tecnològic, doncs, que segur que hi ha gent molt bona a la península Ibèrica que quedarà disponible, però bueno, nosaltres tenim un model de treball en remot, per tant, ens és igual contractar una persona de Ucrània, com si és d'Argentina o...
Tu apostes sempre pel teletreball, eh?
Nosaltres no tenim oficines.
No teniu oficines?
No tenim oficines, no.
I, per tant, tothom fa teletreball?
Tothom fa teletreball, tothom treballa des de casa, correcte.
I és positiu.
Dissabtes, diumenges, sí, més som una de les primeres empreses a la península, crec jo, que hem adoptat el model de treball de 4 dies. El divendres, i especialment a l'estiu, la gent està obligada pràcticament a no treballar el divendres, per tenir un cap de setmana de 3 dies. I sí, totalment un model de treball totalment en remot.
Uh-huh. I t'he llegit dir que els nous treballadors ajudaran els comerços encara més a digitalitzar, no? Què vols dir amb això?
Bé, nosaltres ja tenim una posició del mercat una mica rellevant, llavors hem d'innovar, cosa que no fan els bancs. Què vol dir que ajudarem els comerços a digitalitzar-se més? Doncs hem de continuar innovant i investigant en temes de pagaments amb biometria, pagaments amb només entrant en un comerç, doncs, que poguessis fer un pagament amb la nineta dels ulls, no? Hem d'investigar molt en temes de pagaments a través de veu. Hi ha molts camps a treballar, temes de, que es diu el KYC, no? Que és l'alta de comerços, l'hem de poder fer automatitzada i hem de ser capaços al final de poder veure la Chantal i dir, la Chantal sabem que pagarà perquè és una persona solvent, evitem el màxim de processos perquè només amb un obrir i tancar d'ulls el comerç ja hagi pogut cobrar. I això, tard o d'hora, amb Big Data i intel·ligència artificial ho aconseguirem. El problema és que hi hem de dedicar recursos i temps.
No quiero que me quieras por encima de todo ni a pesar de todo. Solo quiero que me quieras bien.
Com el macaco, l'Àlex li van bé les coses, per tant, aquest creixement l'heu encertat, no? Com a fintech, perquè realment les operacions que heu tingut el darrer any han funcionat, no? I aquest creixement també d'aquest comerç electrònic, Àlex.
Humilment podríem dir que hem triplicat el volum respecte al 2021. El 2022, que sí, estem contents, però això no vol dir que puguem dormir i que no hi hagi un demà que ens passi al davant, eh?
Molt bé. Per cert, per anar acabant, l'euro digital, què? Com funciona? Perquè us en recordeu que amb l'Àlex ja en vam parlar al Revolució TV3, eh? I ens vam avançar que havia també ja tindríem aquest euro digital, no?
Si tot va bé, tampoc podem fer res públic, que tindrem una notícia molt important que tindràs ocasió de ser la primera a esbombar-la públicament, i també tindrem una notícia relacionada amb la poma, que també, si tot va bé, la podrem...
Ah, sí?
Podrem fer-la pública al Revolució.
Això quan, eh? Desembre, l'any que ve, 2023?
Eurem l'euro digital, ja diria que abans del 2023.
Ah, molt bé, sí, aquest desembre, molt bona notícia. I l'altra?
La poma són una mica més... diguem... sensibles amb els temes de disclose segons quina informació.
Molt bé.
Difondre segons quina informació. Llavors, millor ser una mica prudents.
Molt bé, doncs escolta, en parlarem, eh? No, fins aquí podo leer, ja està aquí podo leer, fins aquí pot llegir l'Àlex. Enhorabona per aquestes fantàstiques notícies i potser hauries de fer alguna classe particular a Elon Musk, que no para de fer fora gent, i tu, en canvi, per tant, hauries de fer classes particulars a l'Elon Musk, què et sembla?
Podem provar-ho.
Gràcies, Àlex, felicitats!
Gràcies, bona nit.
Tot em sembla si estic amb tu.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Tots som TIC.
I ara parlarem de digitalització, una paraula que segurament és de les 10 més importants del que portem de segle XXI.
El que no et mata et fa més.
Molt
molt contenta de saludar l'Andreu Francisco, director general de Local Red. Bona nit, què tal? Com estàs?
Hola, molt bona nit. Molt bé, molt content.
Des de fa unes poques setmanes ja existeix, oients, l'agenda digital dels municipis de Catalunya. Molt important, eh? L'agenda digital dels municipis de Catalunya. Expliquem per què és un document tan important.
Perquè és la primera vegada que els ajuntaments de Catalunya comparteixen un full de ruta conjunt per avançar en el procés de transformació digital dels nostres pobles i ciutats en els propers anys.
Val. Perquè es compleix... I què inclou aquí dintre? Què hi ha? Què hi trobem, eh?
En aquí és un document que està estructurat amb eixos, objectius i fins a un centenar de 101 accions diferents a desenvolupar.
Déu-n'hi-do.
Que el que pretén és poder afrontar tots els diferents aspectes que els municipis han d'encarar per poder tirar endavant la seva transformació digital. I el que respira tota l'agenda és la voluntat de compartir metodologies, procediments, solucions, plataformes, perquè l'única manera que tenim per afrontar de manera exitosa el procés de transformació digital dels municipis és de manera conjunta.
Val. En parlarem. Per cert, deixa'm fer un parèntesis, perquè l'assemblea en què va aprovar aquesta agenda també celebrava els 25 anys del Consorci de Local Red. Per tant, bon balanç, no?, d'aquest quart de segle.
Bé, Local Red ha tingut un paper influent en el procés de transformació digital del nostre país, sobretot els primers anys, on ja apuntava en aquells llunyans anys 98-99 que la fibra òptica havia d'arribar a tots i cadascun dels nostres municipis. Han hagut de passar molts anys i encara tenim algun municipi
on
no arriba, però ja va ser la primera veu que va apuntar, que va demanar, que això pogués passar. I pel camí, doncs, es va crear conjuntament amb la Generalitat el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, que, entre altres coses, gestiona la interoperabilitat i ofereix un munt de les diferents administracions i ofereix un munt de solucions en els ajuntaments i d'altres projectes fins a arribar en aquests moments on estem desenvolupant aquesta estratègia del municipi digital per acompanyar els ajuntaments en aquest procés de transformació.
Clar, en aquesta agenda digital que ha canviat des del 12 de novembre, que es va aprovar, com ha canviat la vida dels municipis en relació amb l'11 de novembre, no? Em diries?
Doncs, d'entrada, jo poso damunt la taula aquest full de ruta compartit, aquest document per avançar en els propers anys, i ara el que hem demanat en els ajuntaments és que s'hi adhereixin, és a dir, que manifestin la seva voluntat de fer aquest treball cooperatiu per tal de empoderar la pròpia agenda i que els resultats dels treballs i les propostes que surtin dels treballs de desenvolupament d'aquesta agenda, doncs, tinguin una força que ens permetin, doncs, traslladar-los a la Generalitat, a les Diputacions, o directament que els ajuntaments s'autoorganitzin per poder provocar i per poder accelerar aquest procés de transformació digital.
Uh-huh. Administració, serveis públics intel·ligents, no? Economia digital, no? En aquest hi ha moltes accions, no? Qui ha elaborat aquesta agenda?
Aquesta agenda s'ha elaborat de manera conjunta per un grup de persones vinculades en els ajuntaments. És a dir, va néixer una proposta amb l'equip de ciutats digitals que col·labora amb el consorci, doncs, per poder desenvolupar aquesta estratègia, i es va posar un document base en el qual hi han aportat més de 80 persones de 43 ajuntaments del nostre país, podent, doncs, aconseguir aquest document, doncs, rodó per poder, doncs, caminar els propers anys en aquest procés de transformació digital.
Estic pensant que la majoria de municipis, no?, tenen problemes semblants, no? En aquest cas, per exemple, la ciberseguretat és molt important, no? I seria un problema compartit, no?, dels diferents municipis?
Doncs, en aquest cas, la ciberseguretat té un eix propi, amb tot un seguit d'objectius i d'accions a desenvolupar, i és que al final tots els ajuntaments s'enfronten a la mateixa realitat amb diferents dimensions i els més grans tenen més capacitats i els més petits en tenen menys. Però els reptes són els mateixos i aquests reptes o els afrontem de manera conjunta o, doncs, ens costarà molt poder-los assolir.
Caminem junts i junts serem més forts, avui lluny és més a prop. caminem lluny, no? Com diu doctor Prats, els municipis també caminen en aquesta revolució digital imparable que ens explica l'Andreu, i és important, no?, tenir una cosa clara també als ciutadans, eh? Tots nosaltres, és que a més tenim drets digitals. Drets digitals que han de ser respectats, escoltats i que hem de conèixer, no? Recordem quins són aquests drets digitals que a vegades molta gent no se'n recorda ni que els té.
A veure, tenim damunt la taula tres marcs de referència a drets digitals, un estatal, un de la Generalitat i un altre, doncs, que va aprovar l'Ajuntament de Barcelona amb tot un conjunt de ciutats del món, però que bàsicament el que es resumeixen és que els nostres drets de ciutadania que tenim els hem de poder exercir per igual quan estem a la xarxa.
Uh-huh.
I a partir d'aquí, doncs, el de l'accés universal i amb igualtat de condicions, el dret de participació, el dret de privacitat, el dret de transparència, de que hi hagi rendiments de comptes, doncs aquests són els drets que tenim com a persones, els hem de continuar aplicant quan entrem a la xarxa.
Clar que sí. Doncs escolta, Andreu, enhorabona per aquesta aprovació de l'agenda digital dels municipis, que ens afecta com a ciutadans, també, amb els drets, també els deures, i que per tant ens afecta a tots i que l'hem de conèixer, no? I enhorabona també per aquests 25 anys de bona feina, per molts anys, perquè sempre us necessitarem, no? És a dir, tots els municipis, és una feina que no acaba mai. Andreu.
Si en aquell moment, fa 25 anys, era una visió, a data d'avui és una necessitat que cal que afrontem, i com dèiem, que cal que l'afrontem de manera conjunta als pobles i ciutats de Catalunya.
Molt bé, gràcies, una abraçada.
Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem el programa i ho fem amb una frase. Hem començat amb una frase de l'escriptora Agatha Christie i acabem amb una altra de l'escriptora, en aquest cas més contemporània, la xilena Isabel Allende, i és aquesta frase que diu així: empoderar les dones significa confiar-hi. Una frase que molta gent hauria d'apuntar, una frase que vol dir que menys teoria i més deixar clar que ja és hora d'una igualtat real. Gràcies, oients, gràcies, equip. Ens retrobem, ja sabeu, demà diumenge. Gràcies.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. I know there is hope.
empire.